El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Una nova eina detecta bacteris en l'orina en 15 minuts i en 45 minuts et diu el millor antibiòtic per tal de combatre'ls. L'han validada per primera vegada a la Fundació Puigverd de Barcelona i pot marcar un abans i un després en la lluita contra aquesta mena d'infeccions, les d'orina, que són molt freqüents, sobretot entre les dones.
Aneurismes abdominals, una malaltia que afecta més els homes, però també provaran el fàrmac en ratolins femella. Ara gairebé tots els assajos inclouen models dels dos sexes, sobretot per complir criteris per rebre finançament.
Però hi ha més diferències? Si l'entorn social i socioeconòmic condicionen els trastorns mentals, com afecten les desigualtats o la violència masclista? Les diferències biològiques poden condicionar una malaltia mental? I els canvis hormonals durant un embaràs?
Al llibre hi han participat l'Hospital Vall d'Hebron, el Clínic, els germans Trias i Pujol i l'Hospital de Sant Pau, i també es parla de la violència obstètrica perquè no s'escolta les dones ni les seves necessitats.
Avui fem un divan temàtic. Per això hem començat amb aquestes informacions que hem emès a Catalunya Ràdio. Comprovem que d'una manera general de la investigació a la pràctica clínica, la medicina es basa en les característiques físiques i psíquiques i fins i tot socials majoritàriament dels homes, o sigui dels mascles, com a model dels éssers humans, dels símptomes, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament, i no es té present o no prou present que una dona és una dona i no la variant d'un home, amb la qual cosa es produeixen molts errors. Ara la metgessa Blanca Collvinent i la periodista Isabel Montaner ho aborden al llibre de divulgació Ets una exagerada, biaix de gènere i sexe en salut, amb 13 malalties que es diagnostiquen i tracten, com dèiem, a partir d'un model d'home universal. Fer-ho saber és el que avui abordem al divan per poder canviar i millorar. Doctora Blanca Collvinent, enhorabona i benvinguda.
Moltes gràcies.
De debò, Senyora Isabel Montaner, aquí la col·lega periodista, benvinguda i l'enhorabona.
Moltes gràcies.
Sou unes exagerades. Sou unes exagerades. El crit està molt ben trobat, que vol dir no n'hi ha per tant, però què dius? No és ben bé això. Com ha anat? Per què heu agafat aquest títol? Ets una exagerada, qui ho diu?
Bueno, jo crec que tu mateixa ho acabes de dir, no? que ens diuen que som exagerades, que sempre ens queixem, que ens queixem massa, que no tenim raó, i això jo crec que no només passa en el sector de la medicina, sinó que en el nostre àmbit del periodisme també passa.
Sí, som unes exagerades, sí.
Segur que algú que ha agafat el llibre i l'ha llegit d'algun home deu haver dit, ostres, que són exagerades aquestes dues.
Són exagerades. I heu descobert, doctora Blanca Collvinent, algunes coses que no sabíeu, o què us ha passat en l'exercici d'haver de plasmar aquestes històries que ens expliquen les pròpies dones i després que hi poseu com la teoria de la medicina? Blanca?
Doncs sí, hem après moltíssim. Que hi ha diferències segons el sexe i el gènere de les persones, això ja fa temps que ho sabem i ja fa temps que volem que se sàpiga i que es noti, però evidentment no coneixia de totes les malalties ni molt menys de totes les malalties que hem presentat aquí. Són 13 exemples, com has dit, que segur que en qualsevol exemple que agaféssim també es traduiria. I evidentment jo no en sé tant com les autores que han escrit cada un d'aquests capítols o les dones que ho han patit, probablement. Així que evidentment, que hem après.
Que hi són, Digues.
Mira, jo anava a dir que he après molt de la Blanca, però sobretot també de totes les persones que han donat el seu testimoni, perquè ja sabem, no?, que les dones patim, que sentim culpa, no?, que ens sentim responsables de tot el que ens passa, però quan ho sents des del dolor que han patit aquestes dones, doncs la veritat que impressiona.
Des del dolor, des del menysteniment, no? Des del rebuig. I després, és clar, en el moment de tenir en compte els símptomes, si no es tenen prou en compte, el diagnòstic pot no ser adequat i, per tant, ni el pronòstic, ni el tractament, ni al final els hi va la vida, o la qualitat o la quantitat de la vida.
Exactament, i aquest és el problema. Justament la idea de fer aquest llibre és divulgar aquesta situació i la idea seria aplicar-ho nosaltres també en la medicina. És tenir en compte aquestes diferències per millorar tant el diagnòstic com el tractament, com el pronòstic de tothom, de les dones fonamentalment, perquè el patró és fonamentalment masculí, però si diferenciem, aquí se beneficia tothom, tant les dones com els homes.
La variant d'un home, no? O sigui, jo sí. Ho visc així, eh?
Aquest una mica ha estat el problema principal durant moltíssims anys. És a dir, el model ha estat fonamentalment masculí, en la majoria d'estudis i en la majoria de malalties, al 100% no, però durant molts anys pràcticament sí. Cada vegada s'inclouen més dones en els estudis, però la proporció sempre és menor en dones. I una mica, és això, primer, que la proporció és molt més amb homes, i segona, que s'estudien conjuntament. Si no separem, ens podem equivocar tant una paranda com l'altra. És com si estudiéssim pomes i peres juntes. No?
Perquè els cossos, el funcionament dels organismes són diferents.
Són diferents, clarament. És que jo crec que no cal que digui que les dones i els homes són diferents. Quan passa algú per davant, de seguida sabem si és una dona i és un home. Fins i tot si hi ha hagut un canvi de gènere, també ho sabem. Llavors, és importantíssim, ens identifica moltíssim. De la mateixa manera que ens identifica tant per fora, ens identifica tant per dintre. Es canvien moltíssimes coses del metabolisme, de l'estructura del cos. Moltíssimes coses són diferents, pràcticament tot és diferent. Llavors, molt o poc diferent. No és que tot sigui radicalment diferent, tots som humans, però hi ha diferències molt substancials que intervenen moltíssim en les manifestacions de les malalties i en la resposta al tractament. Per tant, és importantíssim tenir-ho en compte.
Isquèmia coronària, ara vinc, trastorn de l'espectre autista, càncer de mama, aturada cardíaca, càncer de mama que també poden tenir els homes, eh? I que, per tant, aquí sí que encara costa diagnosticar-los, això, a favor dels homes, eh? Diríem, aturada cardíaca, pèrdua gestacional recurrent, el que deien, ja en tindràs una altra. Asma i comorbiditat psiquiàtrica, càncer, cefalea, intoxicació farmacològica, obesitat, trastorns de la conducta alimentària, psicosi i violència obstètrica. Ara hi anirem, a fer un pim-pam, repassar una miqueta cadascuna d'aquestes malalties. Què anaves a dir, Isabel?
Jo anava a dir, afegint el que deia la Blanca, que també una idea i un objectiu que, bueno, que potser som molt optimistes, però que també creiem que està aquí darrere d'aquest llibre, és que les dones i també homes que llegeixin, no, els casos de les persones, de les pacients que han passat per tot aquest procés, siguin capaces també d'identificar quan els hi està passant, que no esperin fins al final, sinó que identifiquin que els hi passa no és normal, que no són unes exagerades i que no s'està fent bé.
Com s'ha d'identificar que això no és el que pertoca? Com?
Bueno, per exemple, el cas de la noia de la isquèmia coronària. Ella va estar diagnosticada durant 5 anys d'ansietat. Sí. O sigui, ella mateixa diu, si això li haguessin dit al meu home, jo immediatament hauria dit al cap d'un any que això no podia ser. Fins que ella es va plantar i resulta que tenia un problema coronari. Però clar, com que les dones tot és ansietat i llavors, no, ansiolítics i diazepam i no sé què més,
sí,
doncs ella va estar 5 anys, una noia jove.
Va, però la doctora Collvinent, com aquest pacient o aquesta pacient s'ha d'adreçar al metge o a la metgessa, que és l'autoritat, a dir-li, no, miri, és que aquesta és la clau, és l'autoritat. I a banda de que sigui l'autoritat, és que la salut pot estar en mans d'aquella persona. Com se li pot dir, no, mira, és que sé segur que no és ansietat. Més aviat, l'ansietat no és la causa, és la conseqüència de no trobar-me bé.
Clar, aquesta...
És difícil,
li poses, exacte, li poses molt difícil a la pobra dona. La dona ha de dir tot el que sent, el que nota, i sobretot manifestar que no és normal en ella tenir aquests símptomes. I el metge ha d'aprendre a conèixer quins són els símptomes, i aprendre a identificar, aprendre a saber que si una persona que té 65 anys en sa vida ha consultat per ansietat ni per res, ara té un problema que la posa molt nerviosa, és que alguna cosa li deu passar, aprendre a escoltar-la, aprendre a identificar els símptomes, haurem de conèixer molt més, és que haurem de reescriure la medicina, haurem d'aprendre moltíssim més.
Però que bé, no? Que bé.
Si ho fem, sí, si ho aconseguim, sí.
Si ho fem, sí. He vist que hi havia algun estudi que es feia amb ratolins femella perquè en depenien els recursos. Gràcies, ratolins femella, no? Diríem, i gràcies també a les entitats que ja comencen a dir, o hi ha mostra amb els dos gèneres o no et dono els diners.
Clar, el que passa que nosaltres també diem que sí que és cert que ara tant des d'Europa ve marcat que hi ha d'haver perspectiva de gènere en tota la recerca, sigui medicina, sí, el que sigui, però també hem de veure com, què vol dir aquesta recerca de gènere, aquesta perspectiva de gènere a la recerca. Si realment les persones que fan recerca tenen perspectiva de gènere o no, o el que sempre comentem, si les persones que avaluen saben avaluar la perspectiva de gènere.
I clar, i en saben?
És el que ens preguntem.
Perquè han tingut formació per saber-ne.
Exacte.
És segurament, no?
El problema és que no hi ha formació d'aquest estil. No, no hi ha
perquè,
formació.
Perquè, veure, doctora Collvinena, que ara ho dic, és especialista en medicina interna, adjunta al Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. Va crear i encara coordina la Comissió Clínica de Sexe i Gènere en Salut, Premi Extraordinari de Doctorat, i també ha fet el màster en Gestió Hospitalària i el màster expert universitari en Lideratge Femení. Quan estudieu, quan anem a medicina, els estudiants, les estudiants estudien homes, dones, aquesta malaltia en homes, en dones, o no?
No, 99% no. Algunes malalties sí, perquè no, algunes malalties... les malalties són molt prevalents amb les dones, s'estudien més amb les dones, l'osteoporosi s'estudia més amb les dones, el càncer de mama s'estudia més amb les dones, però en general és un model únic. Asma bronquial es manifesta així, es tracta així, i la resposta és aquesta. I no es té en compte que la prevalença no és la mateixa en els homes i les dones. Per exemple, els nens en tenen més que les nenes, en canvi d'adults en tenen més les dones que els homes. La gravetat no és la mateixa, la resposta al tractament no és la mateixa.
Quan és més greu, en homes o en dones?
Habitualment en dones. Habitualment
en dones l'asma és més greu.
En dones, o poden, no sempre és més greu, hi ha excepcions, però en general en les dones pot ser més greu, i sobretot que moltes vegades, diguem, l'asma difícil de tractar, el més resistent, és més freqüent en dones.
I ara agafo aquesta idea, homes o dones? En dones de vegades és més freqüent i de vegades ho és més amb dones ja menopàusiques. Llavors ja diu, home, menopàusica, què menys, no?
Clar. I també,
a penso vegades... ara amb l'infart, eh? Després en parlem, eh? Digues.
No, jo estava pensant en un altre cas, no? Amb la noia jove que va tenir càncer de pit, no? Clar, se li va provocar una menopausa avançada a una noia que no tenia 30 anys, o... no? Clar, llavors ella es va sentir molt violentada, perquè, clar, ella va dir... Ella encara volia tenir criatures, no? Per suposat, no? Tenir relacions sexuals, no? I l'única solució que li deien era que es posés una crema. Clar.
Una crema per la sequedat vaginal.
Exacte. Ja està. Dius, a veure, és que no pots fer aquest mateix diagnòstic amb una dona de 60 anys que amb una dona de 30, no? Llavors, ella es queixava d'això, no? Que també hi ha el biaix aquest de l'edat, no? També de l'origen, també socioeconòmic. Vull dir que tots els biaixos, hi ha tots els elements de discriminació que s'ajunten aquí.
O sigui, la idea és que aprenguem a individualitzar cada una de les persones. No és el mateix una dona jove que un home jove, una dona gran que un home gran, una dona gran que una dona jove, una dona gran migrada que una dona jove blanca i d'aquí. O sigui, cadascú té les seves particularitats i tots els factors poden interaccionar i interaccionen de manera diferent amb uns que amb altres. I això ho hem de tenir en compte. I la primera característica que hem de tenir en compte és el sexe, igual que l'edat. Són potser les dues característiques més importants de cada una de les persones. L'edat sovint en medicina es té en compte, diria que gairebé sempre. Mai pensem igual amb un home de 85 anys i un nen de 4. Però, en canvi, el sexe, curiosament, no. El que em preguntava si la facultat s'ensenya, no. En els llibres, asma bronquial és un sol capítol i no posa asma bronquial en les dones, asma bronquial en els homes. En els llibres, en els articles, a tot arreu, s'estudia conjuntament. A vegades sí que es diu, hi ha tants homes, tantes dones, no hi havia diferències entre ells, per exemple, però no es mira separadament, que és el que dèiem de la recerca, separadament, sí. Aquest fàrmac com actua amb les dones, aquest fàrmac com actua amb els homes. Només es mira la mortalitat global, però no es mira separadament. Això moltes vegades implica que cal molta més mostra, moltes més dones, moltes més rates, moltes més el doble.
Sort que en tenim de les rates, femella, jo mai pensava que diria això.
I això, són diners, és car i feina, i no es fa.
Clar. La Isabel Montaner, que no us n'he dit res, és periodista, això sí, sòcia fundadora d'Almena Cooperativa, feminista i codirectora del màster en gènere i comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. I ha fet diverses recerques, com 8 de març, on són les dones refugiades en la comunicació de la Unió Europea. L'han premiat, per exemple, amb la menció a l'11è Premi 25ena de l'Ajuntament de Barcelona pel projecte Dones Valentes, o amb el Premi Aspasia en defensa de l'equitat de gènere en l'àmbit de la comunicació. Ara anem a mirar això de les malalties, però això és un divan i també ens han triat algunes cançons. Let me take you down. Què fan els Beatles aquí, doctora?
Bé, no sé, van marcar una època important a la meva vida.
Sí.
I a més que és, bueno, una música que m'agradava molt a mi i que compartia el gust, diguem-ne, amb el meu germà, que li agradava molt aquesta cançó especialment.
Sí.
Els dos ens agradava molt. i bueno, que va morir fa poc, i llavors com un record per ell.
Com un homenatge, eh? Ets una exagerada, biaix de gènere i sexe en salut.
Us volem donar les gràcies per fer novament líder d'audiència al Divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio els diumenges de 9 a 10 de la nit. That is you can't, you know, tune in, but it's all right.
That is, I think it's not too bad. I podem passar dels Beatles a què és el que està passant, què és... La Montaner, la Isabel, ens ha triat aquest algo está pasando tan paranoia. I artistes del gremio. A veure com sona això.
Algo está pasando, algo tiene que pasar. Tumbemos la careta y así no pasará.
I balla amb les mans aquí, la Montaner. Què és aquesta cançó que ens has triat?
Bueno, és una cançó reivindicativa, no? I jo penso que a través de la música es poden reivindicar moltes coses. A vegades funciona més a través de la música, no? Tota la gent que fa cua, no? Per buscar menjar, no? Les dones que pateixen violència. És una cançó que parla de que fem alguna cosa, no? Perquè estan passant coses.
Què fem con la gente que hace la cola del hambre?
Fem alguna cosa com fer un llibre de divulgació i començar-ne a parlar clar. Amb un to d'aquests que t'arriba tan a fons, eh? Com aquest fragment que sentim del concert per a piano número 2 de Rachmaninoff aquí amb la Filarmònica de Radio France. Què et porta de record, doctora?
Bueno, record i encara vivències. És una... De fa molts anys que és una de les meves músiques preferides. Una vegada me la va enviar un amic i des de llavors que l'he escoltat moltíssimes vegades m'agrada, em dona benestar, em dona plaer, em dona records perquè em recorda moltes moments bons de la meva vida i per si fos poc, fa no res, la meva filla la va tocar en un concert.
Uau.
A Viena, i llavors, sí. Bueno, mira, està present constantment a la meva vida aquesta cançó.
Sí, se'ns endú, eh? Sí. Se'ns endú. A veure, hem de parlar de la isquèmia coronària. Què és la isquèmia coronària?
La isquèmia coronària és que no arriba prou sang al cor perquè les artèries no proporcionen tota la sang que necessita, diguem-ne. Les artèries porten la sang al cor i en aquesta sang hi ha l'oxigen que el cor necessita per treballar, diguem-ne. Si hi ha una obstrucció en una artèria o si hi ha una disfunció en una artèria o si hi ha algun problema que necessites més sang de la que t'arriba, doncs es produeix un dolor i unes alteracions que poden acabar amb la mort d'unes cèl·lules del cor, que fins i tot que seria un infart i fins i tot pot arribar a la mort.
És un pas previ a un infart?
Diguem-ne que sí. Si va a més, seria un infart.
Heu parlat aquí amb l'Helena Martínez Maneu. Com ha anat això de les entrevistes?
Bueno, ha estat una experiència molt bonica, la veritat, eh? Sobretot perquè entres en una intimitat, bueno, tu saps, no? Si fas una entrevista de coses que són tan íntimes i que moltes d'elles ho deien, no? Que mai ho havien explicat, mai havien tingut l'oportunitat de poder explicar tot el procés que havien patit, no? I de poder connectar, tot i que en alguns casos els hi feia mal tornar a reviure. La veritat és que jo estic molt agraïda a totes i als dos, al noi i a l'home també, que n'hi ha dos, hi ha dos casos masculins.
Sí.
Perquè malgrat que els hi feia fins i tot por tornar a reviure tot, perquè emocionalment, bueno, moltes plorant, vull dir que va ser com una relació de molta intimitat i de molt de carinyo, i per això jo els estic molt agraïdes, i que la majoria d'elles, i en algun cas a les entrevistes ja surt, ho van fer perquè van dir, home, si jo puc ajudar altres dones amb el meu testimoni, doncs endavant, no?
En el cas de l'Helena Martínez Maneu, ja en la primera línia, dieu que té 38 anys i en fa 10 que té problemes de salut d'ençà que li van diagnosticar un càncer al cervell. Però en realitat diríem que se'n va sortir, va anar bé tot això, no? Que vol tenir una criatura, no?
Sí, 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 no sabem, ja, perquè ja si ho ha aconseguit, ja.
Molt bé, però en realitat aquí està dintre de la isquèmia coronària. Per què?
Perquè després va tenir problemes d'isquèmia coronària. És una dona molt jove, però probablement per efecte del tractament que se li va fer pel càncer, li va afectar el cor i va tenir, bueno, a vegades passa, i va tenir símptomes, bueno, va tenir una isquèmia coronària i als 7 anys jove, doncs s'hi va pensar poc. I com que els símptomes probablement no eren els que esperem en un home, doncs potser no, per això no es va identificar. I va arribar tard el diagnòstic, va arribar molt tard, va tardar 5 anys el diagnòstic.
5 anys el diagnòstic. Quins símptomes fa un atac de cor?
El símptoma més freqüent, tant en dones com en homes, és el dolor al pit. El que passa que en els homes, molt majoritàriament, és un dolor al pit que és opressiu, que moltes vegades va cap al coll o cap als braços, i diguem-ne que el tenim tan present que l'identifiquem molt ràpidament. Uh-huh. Amb les dones el dolor també és el símptoma més freqüent, amb diferència, però a vegades no és el que més les molesta, diguem-ne, va acompanyat d'altres símptomes, com ofec, com cansament, com malestar, com agitació, bueno, sensació, sí, de...
Agitació emocional, no?
O bé el dolor pot tenir característiques diferents, a vegades augmenta el respirar, a vegades no és tan opressiu, sinó que és com punxant, a vegades és un dolor de característiques diferents, i a vegades doncs, podem no identificar-lo, diem que no és típic, o sigui, el típic és el dels homes, l'atípic, atípic, és el de tots els altres.
O sigui, llavors, les clar, dones.
Tots els altres són més que els homes. Llavors hauria de ser potser al revés, no? La qüestió és que no s'ha de dir típic i atípic, o homes i variant dels homes, sinó uns són així i els altres són així.
I els homes, quins símptomes tenen?
Doncs, bueno, el que he dit, el dolor, el pit opressiu que va cap al coll o als braços,
sí.
I és un dolor que és, bueno, ja dic, molt característic i molt típic i molt conegut. Però no sempre és igual que les dones. Hi ha moltes dones que també tenen un dolor opressiu que va cap al coll i els braços, però moltíssimes que no. Moltíssimes que tenen un dolor que sigui una mica diferent o que vagi acompanyat d'altres coses, que moltes vegades aquestes altres coses és el que més molesta les dones. Una dona que tingui un dolor i un ofec, potser li preocupa més l'ofec que el dolor, i quan consulta diu que té ofec, no que té dolor. Llavors, això pot ser que també retraci el diagnòstic, perquè si quan una persona té ofec no li preguntes també si té dolor, o no li preguntes quan va començar, o, diguem-ne, no...
Si no diràs enrere en la història, fer les preguntes,
s'ha d'interrogar més, si ha de pensar, fonamentalment s'hi ha de pensar.
S'ha de pensar que una dona és una dona, no és la variant d'un home.
I per pensar-hi s'ha de saber, i per saber s'ha d'estudiar, i per estudiar s'ha d'investigar, o sigui que s'ha de fer molta feina.
Sí. Les dones reconeixen menys que els homes que estan tenint un infart, els metges també.
Clar, i tant, i tant.
I per tant, triguen 20 minuts a diagnosticar-les? Com va això dels minuts?
Bé, que tarden 20 minuts més fins que arriben a urgències, que tarden més. Però aquí el problema és tot... Elles tarden més a consultar perquè no l'identifiquen o perquè hi ha altres coses més importants que les seves molèsties.
Aquí entrem a la socialització de gènere, no? Que les dones... O sigui, vivim el dolor d'una altra manera i l'aguantem, el suportem més, perquè se'ns ha dit que l'hem de suportar i que som unes exagerades, i en canvi i hem de cuidar, hem de tenir cura de les criatures, de la mare o del pare. Llavors tot això passa al davant de tu mateixa, del teu dolor. No?
En canvi, el teu dolor físic,
sí,
eh?
Sí, sí. Bueno,
llavors
això
esdevé psíquic, eh?
Amb els exemples, no? Bueno, després acaba molt amb malalties mentals, clar, Vull dir que tot això té conseqüències mentals.
Clar, per tant, el reinfart és més possible perquè tornen al que deia ara la Isabel Montaner, el seu rol de cuidadores de tot i de tothom, sense situar-se en el primer lloc.
Aquest és un dels motius, no és l'únic, perquè hi ha coses, diguem-ne, més físiques, diguem-ne, del funcionament, algunes coses que no se saben prou bé. En general, les dones, especialment les joves, tenen pitjor pronòstic que els homes joves, diguem-ne, que els homes de la mateixa edat. En gran part és perquè en el postinfart no fan tan bé les cures com les fan els homes.
Què vol dir que no fan tan bé les cures?
No fan tanta rehabilitació, no es cuiden tant, tornen una altra vegada més a la vida i els hi costa més adaptar-se a no tenir la mateixa funcionalitat, o almenys durant el primer temps, diguem-ne, que no es té la mateixa funcionalitat, els hi costa més que en els homes. Hi ha més depressió postinfart, és més difícil el postinfart amb les dones que amb els homes.
Vida sexual, homes i dones. homes es té igualment en compte en el moment de fer diagnòstic, pronòstic, tractament?
Jo diria, a veure, jo no sóc la metgessa, però per el que m'han explicat els testimonis, no es té en compte.
No
es té en compte. O sigui, la vida sexual queda totalment apartada, sobretot, bueno, en el cas dels càncers, per exemple, que es veu afectada la libido, es veu afectada, no?, tota, bueno, tant amb l'home com amb la dona. Tots els testimonis s'han queixat de que mai ningú els havia dit que això quedaria afectat, de que mai els havien donat una solució. És com si, bueno, tu ja has tingut una malaltia greu.
T'he salvat la vida. Què més vols? Passar-t'ho bé amb el sexe?
Que jo, en certa manera, ho puc entendre, clar, no? És, ja hem aconseguit el que volíem, que era salvar-te la vida. A partir d'aquí, tot l'altre és com un suplement, diguem-ne, no?
Ja t'ho faràs.
Sí, i llavors això sí que es queixaven, no? De que no se'ls havia informat, no? De...
Sí, amb això ets a dir que ja està canviant molt això. Ara cada vegada es té més en compte a la persona en global, eh?
El gest,
global, allò,
totalment, holísticament,
sí,
totalment.
Exacte,
sí,
holísticament és la paraula. Sí. Cada vegada més. Des del meu punt de vista, el fet que sigui home o dona encara es té poc en compte, o molt poc en compte. Però ja s'intenta tenir en compte, doncs mira, doncs les relacions sexuals, la possibilitat de tenir fills després, la reintroducció en el treball... O sigui, totes aquestes coses ja cada vegada es tenen més en compte. Encara falta molt. I des del meu punt de vista encara falta molt adaptar-ho al sexe i al gènere de cada persona, perquè cadascú ho viu diferent, cadascú té necessitats diferents i això s'ha de tenir en compte i encara no es té prou en compte.
Càncer de mama, eh? Llegir aquí el cas de la Cristina, no? I que deia, bé, doncs, com que ella era jove, 30 anys, miraven de no extirpar-li el pit, però llavors no sabia si el risc seria més gran. En canvi, en les dones més grans, aquest dubte de li traiem o no li traiem el pit, no, treu-li, eh? Perquè com si el físic ja no importés en les dones més grans. I fa un temps a les dones de més de 70 anys se les excluïa del programa de detecció precoç del càncer de mama a la sanitat pública. És a dir, si als 70 anys, reina, no t'has mort, no em pipis! Home, a veure, clar...
Sí, i sobretot
sí, ja
la el que dèiem, no? La feminitat va lligada a ser jove. O sigui, és com que si ets jove sí que farem una reconstrucció de pit, perquè una dona sense pit no és dona. Si ets jove, el que dèiem també de la sexualitat, en canvi, si ets gran, és igual, no cal, no? Perquè total, tu ara, no?, amb 60 anys...
Fins i tot, diríem, estaven fora... Per què estaven fora les dones de més de 70 anys del programa de detecció precoç del càncer de mama?
Això ara...
S'ha
canviat recentment. Exactament, no t'ho puc dir, eh? En part perquè, bueno, perquè s'ha, diguem-ne, per probabilitats i per recursos, diguem-ne, s'ha de prioritzar i es prioritzar les joves.
Però una
I després,
cosa és que es
prioritzi. Resposta,
clar.
Normalment també el pronòstic pot canviar. Les dones joves normalment pot ser
més... És més bèsties, clar, perquè tot va més de pressa, no?
Diguem-ne que tenen més... Exacte, les seves cèl·lules poden ser més malignes.
Sí, però això no... No sé, ja entenc, no?, que els diners són els diners, però haver de... O sigui, excloure les dones per raó d'edat... O sigui, si això no és edatisme, digue'm tu què és.
Bueno, hi ha moltíssimes exclusions per raó d'edat, tant per baix com per dalt. Això constantment, en la medicina hi ha moltes altres coses.
Sí, sí.
Hi ha exclusions per raó d'edat, es prioritza i normalment els joves tenen preferència. Això sí que passa en moltíssims aspectes.
Bueno, però això nosaltres volíem no reflectir que més enllà del sexe i el gènere hi ha altres discriminacions que ens atreveixen. Igual que també, no, ara no ho deia la Blanca, volíem també poder incloure altres dissidències de gènere, diversitats de gènere, persones no binàries, i això ja ens va ser totalment impossible, perquè si les dones no són estudiades, el que és les persones no binàries, persones trans, no hi són.
Clar, encara menys, no? Però no binàries o trans, si ho agafem en percentatges, són percentatges molt petits de la societat d'un dígit. Si mirem les dones, són més de la meitat,
sí, sí,
són
totalment
la majoria, que no se'ls hi posa el focus. Estava mirant aquí, no?, que parlàvem, doncs, de les altres metgesses que també hi han col·laborat, com la Mercè Roquer, la Margarida Pujol, la de Doltre, la Maria Àngels Castel, del Servei de Cardiologia, no?, aquesta barreja que aneu fent entre històries viscudes, no?, i després, doncs, metgesses com l'Anna Blázquez i l'Amanda Cerros del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil, per parlar de l'espectre autista. Què passa amb nens i nenes, amb nois i noies?
Bé, m'ho vols explicar tu?
A veure, Isabel...
A veure, jo crec que el cas que explica la Laia Huerta,
La Laia Huerta
en aquest cas és claríssim, no? Ella com a noia jove, no donava el prototip de persona amb Asperger que tenim al nostre cap, que és un nen, normal, i dic nen en masculí, no? Que no relaciona, que no parla, que no es deixa tocar, que no expressa emocions, no? I ella sí que tenia una part d'aquesta, però ella que va estudiar medicina, a més, diu, tot el que em van ensenyar medicina no tenia res a veure amb el que em passava a mi.
Que fort, perquè, esclar, com vols que ho expliqui ella, pensant que pot estar davant d'aquest, de l'espectre...
Clar, el que passa amb la majoria de noies, no? Perquè les noies per socialització de gènere ens adaptem al que ens demanen, sabem dissimular, i a sobre la majoria d'aquestes noies tenen altres capacitats que s'assumen al saber dissimular, al fer el que els altres volen que tu facis, malgrat que, com diu la Laia, diu, jo sí que ho faig, però quan arribo a casa estic esgotada.
En Màrius va tenir un càncer de mama. Sí. Clar, aquest li va passar al revés, no?
Sí, exacte. Totalment.
Els homes també poden tenir càncer de mama.
Els homes poden tenir càncer de mama i poden tenir osteoporosi, tenen osteoporosi, tenen moltes malalties. I aquí això em serveix una mica per insistir en que s'ha d'individualitzar tant si ets dona com si ets home. Les grans perjudicades són les dones, però els homes també són perjudicats, tant en coses concretes com això del càncer, com globalment, perquè si es barreja, ni uns ni els altres.
Que en Màrius, esclar, com que això no, la cosa pública no ho tenia previst, doncs no podia utilitzar la targeta sanitària, perquè el veiés un ginecòleg. I llavors va activar la targeta sanitària de la seva parella, que era una dona, perquè el ginecòleg el pogués tractar, no? Perquè, de fet, en els llibres aquí és al revés, d'anatomia biològica, no surt la glàndula mamària de l'home.
A veure, no en tots, habitualment sí que surt, però no s'explica bé el càncer de mama, o sigui que els homes la poden patir, i no s'estudia prou, perquè com que ara la gran majoria de càncer de mama passa amb dones, els grans, tota la majoria d'estudis, el coneixement està amb dones, i amb ell se li va aplicar uns protocols, un tractament, un coneixement propi de dones. De fet, va haver d'anar al ginecòleg, perquè no hi ha un altre metge que tracti això, i això va tenir conseqüències una mica... morals, diguem-ne, o psicològiques, no? Per això. Mm-hmm.
I això també passa amb els temes dels trastorns alimentaris, perquè la majoria d'estudis estan fets sobre noies amb anorèxia.
Sí.
I el nostre imaginari és que una persona que té un trastorn alimentari és una noia prima. En canvi, els nois no és el mateix. Els nois el que fan és crear musculatura.
Ah, creen musculatura.
Clar, i llavors tampoc no... Clar, si els posen al centre de dia o els porten tancats als centres, no, per tractar-los, per fer-los el tractament, clar, no, per molt que els pesin, no és un tema de...
O sigui, el múscul pesa.
Clar. Llavors no és un tema que hagi perdut pes o no. Llavors ell enganyava molt fàcilment a les metgesses. Les enganyava perquè sabia com fer-ho.
Estàvem parlant també de la pèrdua gestacional recurrent, és a dir, de tenir avortaments. Hem vist, jo he anat veient aquests últims anys que s'hi ha anat posant més atenció, a tractar també aquest dol perinatal, diríem, amb més cura, no? Amb més acompanyament, però que durant molt temps, si realment no havia nascut en tant que ja fos un nen, que fos un avortament espontani, no s'acollia les mares, ni entenien que havien de fer un dol.
Exacte. Una mica és això, és tenir en compte tota la persona holísticament, o sigui, ja en tindràs un altre, el que deies tu.
Ah, sí, no? Aquesta era la frase.
No,
sí.
En tindràs un altre, però ara n'has perdut un, has tingut una pèrdua, per tu és un dol, se t'ha perdut un ser viu, que era el teu fill des de que el vas concebre o des de que el vas imaginar o des de que el vas notar dintre la panxa. Llavors, no es pot ignorar el sentiment, no es pot ignorar totes les conseqüències psicològiques o psicosocials que té qualsevol, una pèrdua d'aquestes característiques, de fet, qualsevol malaltia.
Llavors... He llegit que hi ha un moment que t'agrada estar malalta. És que hi poso el to, el llibre és com si hi veies el to. Sí. Què passa, això? De què estem parlant, Isabel Montaner?
Bueno, en aquest cas jo crec que és el cas d'aquesta dona que va patir violències masclistes, no? Va tenir una vida molt dura i que llavors aquí podem parlar de com la violència masclista també afecta el fet de que les malalties se t'agreugin. Això sí que
per què?
Això comença a estar estudiat, no?
Comença a estar estudiat. Hi ha poca cosa encara, però sí que se sap que la violència masclista probablement com qualsevol altre tipus de violència, però el fet d'estar en una situació d'estrès permanent implica un deteriorament de la salut, sobretot una pitjor cura de la salut i un molt pitjor control. A vegades sembla que hi ha afectació orgànica, és a dir, que d'alguna manera el cos respon pitjor als tractaments, però també pot ser que hi hagi un pitjor control, doncs, per exemple, de la diabetis, de l'asma, de compliment del tractament, de visites al metge.
Però el sistema immunològic amb l'estrès, pobret, fa el que pot, no?
Per això mateix hi ha una resposta orgànica pròpiament. Vull dir que l'estrès aquest constant implica, no, probablement no implica una major prevalència de malalties, que amb algunes malalties sembla que pot ser que hi hagi més prevalença, però a part hi ha una pitjor resposta, perquè el sistema immunitari està deprimit, no pot tenir la mateixa resposta, i per tant, normalment són malalties molt més refractàries, molt més difícils de tractar.
Perquè relacionar bé l'estrès mantingut temps amb la irrupció d'una malaltia, encara no ho tenim ben bé, cloc.
Això encara no està.
M'agradaria, eh?
No. Sí. A veure, ja comencem a estudis, diguem-ne així, estudis d'estrès ja n'hi comencem a haver molts. Amb violència masclista pràcticament no n'hi ha cap, n'hi ha molt pocs. Sí que hi ha, les dones amb violència masclista sí que tenen, sobretot amb malalties psicosomàtiques o de l'esfera psiquiàtrica, això que sembla que tenen més depressió, lògicament, sembla que, clar, aquí no estaria deprimint en una situació així, sembla que tenen més fibromiàlgia, sembla que tenen més, moltes malalties, diguem-ne, més psicosocials. S'ha estudiat poc la relació amb la gravetat de les malalties, però sí que sembla que això que hi ha, això, sobretot, per exemple, amb el mal control de la diabetis sí que s'ha mirat, i en aquest cas amb l'asma bronquial. Amb l'asma bronquial s'està mirant bastant.
Clar, pensa que una dona que està sotmesa a una violència constant durant anys i anys perd l'autoestima, no es cuida, perquè ja no, ella ja no es valora a si mateixa. Llavors, clar, si tens una malaltia, a més, tens una persona al costat que no et valora, que et diu que ets una exagerada, que no fas comèdia, perquè tot això és la violència psicològica que rebia aquesta dona. Llavors, clar, aquesta dona era incapaç de dir, ostres, jo sí que estic malalta i m'he de cuidar, i a causa, clar, quan estàs al cercle de violència això no ho identifiques.
Voldria parlar un apunt, de la migranya, de la intoxicació farmacològica i de l'obesitat. La migranya, el mal de cap, s'ha associat a les dones. De fet, era l'argument que històricament ens deien que les dones deien als seus homes per no tenir relacions sexuals quan no els hi feien cap mena d'il·lusió. Tenia mal de cap. Però realment les dones tenen més mal de cap?
Les dones tenen més mal de cap, especialment de tipus migranya, és molt més freqüent amb les dones. I en aquest sentit, dues coses respecte al capítol volia comentar. Una és que és molt més freqüent i no mata, però és
molt... Però dona molt mala vida, eh?
Dona molt mala vida, exacte. Dona molt mala qualitat de vida. Sí. Hi ha dones que perden anys de vida, diguem-ne, d'anys de qualitat de vida, diguem-ne, per culpa de la migranya. Dies sencers que no pots fer la teva activitat habitual, que has d'estar de baixa, o que no pots rendir com rendiries, que no pots fer el que tu vulguis, que no pots disfrutar i que t'ho passes malament perquè tens dolor. Llavors, això és una cosa que s'ha de tenir en compte. La medicina ha de salvar vides, però a més també les ha de millorar. Això, clarament. I després l'altra cosa és que com que era més tan freqüent amb dones, se la va una mica ignorant, aquesta dona.
Com les Maries de la medicina, no?
Exacte, però aquesta dona tenia un problema greu.
A més, aquesta dona és una dona migrada, una dona que treballa amb la cura, que no té hora de curar d'altres persones, com la majoria de dones migrades, no té xarxa. Clar, llavors, segurament la seva manera de comunicar-se, d'arribar al CAP, no és la mateixa i no la van saber entendre suficientment bé. Vull dir, van anar 3 vegades al CAP i la van enviar cap a casa, fins que, clar, i ara té conseqüències de per vida, seqüeles.
Anna Maria Bayona diu, tenia al·lucinacions perquè la medicació no era la correcta i el meu cos no l'eliminava. Què passava?
Bueno, doncs aquesta dona se li va... no és una medicació que costa molt de trobar, no?
El punt, la dosi,
La dosi, llavors, clar, se li va donar una dosi que no era l'adequada per una dona gran, per una dona i gran, i llavors, bueno, aquesta dona també pateix seqüeles. Ara ella ja no pot viure de forma independent perquè, bueno, va estar en perill, perquè, la veritat, bueno, per al·lucinacions va caure desmaiada, vull dir que...
Però aquí ens falten estudis, no? Perquè, és clar, aquests errors deuen venir perquè el qui està prescrivint no en sap prou.
El que està prescrivint, prescriu el que li diuen que prescrigui, el que posa totes les guies i el que posa totes les fitxes tècniques. I aquí el que hi ha un gran gap, un gran falla, és que, bueno, una gran necessitat és d'estudis que, el que deia jo abans, d'estudiar separadament als homes i en les dones els fàrmacs, la resposta al tractament, quina dosi necessiten els homes, quina dosi necessiten les dones. Perquè habitualment les dones necessiten molt menys, perquè
el cos és més petit.
És més petit, acumulen fàrmacs al greix, el fetge les elimina molt més lentament. Si nosaltres fem un estudi conjunt, encara que també hi hagi dones, ho estudiem conjuntament, és una qüestió de matemàtiques, és una mitjana. Si hi ha 30% de dones i les dones necessiten 4, i es diu que la dosi global surt que és 5, vol dir que els homes necessitarien 5 i mig. Llavors, no va bé ni per uns ni pels altres. Les dones necessitaven menys i s'estan intoxicant totes, els homes no s'intoxiquen, però en canvi no tenen l'efecte desitjat.
Avui llavors, parlem, Perdona, digues,
no,
doctora.
No, que això que s'ha de fer separadament.
Avui parlem amb la doctora Blanca Collvinent i amb la periodista Isabel Montaner. Arranca plegades, han escrit Ets una exagerada, biaix de gènere i sexe en salut. Han descrit 13 malalties amb 13 testimonis i quantes persones de l'àmbit de la medicina, metges i metgesses han col·laborat?
Una trentena, jo crec una trentena. D'entrevistes al final n'hi ha 15, perquè hi ha dos casos, el càncer de pit és un noi i un home, un noi, una dona i un noi.
Sí, 13 malalties, però 15 sí, entrevistes. I acabo, la obesitat.
Perdona, abans que acabis.
No, acabo amb les malalties.
Ara que deies amb les participants, volia insistir en que totes aquestes persones són realment les expertes i que cadascuna en el seu camp, que són molt expertes, i que gràcies a elles està començant a canviar això una miqueta. Amb elles i moltes més que no surten al llibre i que ens han impulsat una mica a tirar endavant.
I acabo, diríem, amb malalties, per fer com una mica un mapa puntejat. Obesitat. 161 diferències? Ho tinc ben entès, jo, això. Quantes diferències tenim?
Home, n'hi ha moltes.
Jo l'he contat.
Que en el cas de l'obesitat, la diferència més gran és l'estigma que hi ha sobre les dones amb sobrepès. Que en el cas del llibre ho va patir tant que va acabar malalta, va acabar desorientada perquè dietes totalment irracionals, estrès, gimnàstica, terrible. Amb els homes aquesta pressió estètica no és tan gran com amb les dones.
Blanca Collvinent i Isabel Montaner, Ets una exagerada, biaix de gènere i sexe en salut.
Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y acabó.
Això t'agradaria poder dir, Com la Maria Jiménez, si acabó, sí o no?
Soc una gran admiradora de la Maria Jiménez.
Per què?
Perquè crec que hem de recuperar totes aquestes folklòriques, que les hem tingut també estigmatitzades quan elles van ser molt capdavanteres amb això, no? Amb el Se Acabó, la Rocío Jurado...
Quan et mires les lletres de la Jurado, eren molt bèsties,
Home, va ser una cançó sobre donar-te plaer tu mateixa.
Sí.
Vull dir que, a veure, això encara avui en dia jo crec que ningú més ho ha cantat. Bueno, sí, alguna
altra. Con la bata de cola, però ho cantaven d'aquesta manera. Mira la Jiménez, mira.
Vengas con pamplinas y me pidas que te ayude cuando te necesitaba yo jamás te tuve.
Periodista, Per què ets periodista? Per què vas voler ser periodista?
Perquè m'agrada molt escriure i perquè volia canviar el món. Molt joveneta i pensava que amb el periodisme podria ajudar a canviar el món i per això vaig acabar fent-me periodista feminista.
La Dolors i en Josep, com són? Com eren?
Com eren? El pare va morir, eren treballadores, era treballadora i treballador, eren d'aquí, classe obrera, vull dir que el que volien era que nosaltres estudiéssim, que era la màxima aspiració per la classe obrera. I jo ho vaig aconseguir.
No vas conèixer els avis?
No, els avis no. Tots dos van morir amb la guerra. Uh-huh. I eren dos polititzats, dos avis polititzats, però llavors a causa de que ells van morir per la política, a casa meva no es parlava de política. Era un tabú parlar de política.
Perquè un era d'un bàndol i l'altre era de l'altre bàndol. Sí. Per tant, ara les àvies aquí deurien tirar endavant les famílies, no?
Exacte.
Si ells van morir a la guerra...
Jo vinc d'una família matriarcal total, perquè eren àvies acostumades a no treballar en aquella època i llavors es van trobar... i sobretot la meva àvia represaliada aquí perquè el meu avi era republicà. Però les dues van anar tirar endavant les famílies soles.
I com són la Irina i la Berta, les teves filles?
Què he de dir jo, no? Totes les mares... Jo crec que som bones persones,
sí.
I això per mi és el més important, som feministes.
Uh-huh.
No, i per mi el més important és que som bones persones, la veritat.
La Isabel Montaner va formar part del grup de 40 dones que van crear el col·lectiu On són les dones, per buscar-les també en els mitjans de comunicació. I ara fa formació a les universitats i també a través del CAC, del Consell Audiovisual de Catalunya. Ha arribat Fran Schubert i l'Ave Maria. Oh, Blanca! Amb la Bàrbara Boni a la veu i Geoffrey Parsons al piano. I per què ens l'has triada?
Perquè m'agrada. És una música... Jo no sóc religiosa, però és una mica... Bueno, religiosa... La veritat és que la Maria és un personatge que a mi m'intriga, no? M'intriga com realment... perquè la van escollir com a Verge Maria després, tots els segles més tard, no? L'han escollit aquesta pobra dona que devia ser una mare soltera i que s'ho devia passar fatal, no? I sempre ha sigut un personatge, sé, que m'ha intrigat, que la devien casar amb un home gran, no? I no sé què devia passar amb ella. I, no sé, és un personatge que, de fet, era mare, no? I em té intrigada. I aquesta cançó és molt, molt bonica. També em porta records, doncs, d'èpoques boniques de la meva vida. I m'agrada.
El pare menorquí.
Sí.
I va ajuntar els cognoms Collvinent, no?
Sí, Vinent es perdia i llavors ho van ajuntar, els mascles ho van ajuntar perquè no es perdés.
Catedràtic de Periodisme de l'Autònoma que va estudiar Dret. La mare infermera.
Sí.
Quins valors t'han transmès?
El meu pare a l'estudi. El meu pare sempre a l'estudi i l'inquietud. El meu pare era molt... sempre era molt crític amb tot. El meu pare era d'origen franquista, després va ser carlista, va passar per totes les etapes, després va ser socialista i va acabar independentista, vull dir, va passar per tot arreu, perquè ell anava analitzant el que passava. Clar, quan era petit, doncs el seu pare, la seva família era franquista, el seu germà el van matar a la guerra, doncs ell lògicament doncs pensava això. Després va veure tots els desastres que passaven per culpa de tots els desastres que feia el règim, i mica a mica va anar evolucionant i ens ha transmès una mica aquest sentit crític, no? De que no et pots conformar amb el que t'ensenyen, sinó que tu has d'opinar per tu mateix.
L'avi matern ja era metge.
Sí.
I tu volies ser metge de ben menuda?
De molt petita, sí. Però no sé si va ser perquè el meu avi m'agradava, o m'agradava la seva vida, o m'agradava com pensava, era molt una persona tranquil·la, molt sàvia... no sé, molt humà, no? I potser, no sé... La medicina, jo crec que m'ha agradat sempre perquè m'ha agradat molt la ciència... i perquè és potser la ciència més humana. I una mica així combinava les dues coses.
Quatre fills.
Quatre fills, sí.
Però dos embarassos.
Sí.
Diu, com trampa, pot ser això?
Trampa.
Diu, amb el primer ja en venen tres de cop.
Sí.
Uau, sí, això, sí, trigèmins,
sí, sí, sí.
No?
Trigèmins, sí.
I encara hi vau tornar.
Sí, va venir.
Diu, va venir. Diu, estàvem... I va venir, no?
I va venir, sí.
I per què ets feminista?
Bueno, jo diria que, més que feminista, intento ser justa.
Intenta ser justa.
Justa. O sigui, les coses que no són justes, doncs, s'han d'arreglar.
I ja està,
I com que habitualment les dones pateixen més aquesta injustícia, doncs...
Som-hi, que som als últims minuts i ens han triat moltes pel·lícules, doncs, com per exemple aquest Sempre ens quedarà demà, que vam veure l'any passat, de Paola Cortellesi, que recomanem, i llibres com La història de Jane Bain, de Douglas Stewart, o L'ombra del vent, de Carlos Ruiz Zafón, o El ojo de la mujer, de Gioconda Belli, o Microfísica sexista del poder, El caso Alcácer, i La construcció del terror sexual, de Nerea Barjola, i aquesta.
You reminded me about what the most important thing in life is. Do you know what I think it is?
No, ma'am.
Que som veient ara mateix aquests tomàquets verds fregits que totes dues ens heu triat. Per què?
A mi m'ha impressionat molt aquesta pel·lícula, no? La relació que s'estableix entre les dues dones, de com la sororitat entre dones fa que una d'elles aconsegueixi sortir del cercle de violència, a part que hi ha una lluita contra el racisme, contra l'edatisme, i a més és una pel·lícula divertida.
És molt divertida.
No? Vull dir que tots aquests temes...
Vas entrant en la complicitat i en broma vas canviant la manera de veure algun món.
Sí, ho tracta tot i molt divertit. A mi la veritat és que em va sorprendre. Potser vaig sortir molt sorpresa. No me l'esperava així i em va sorprendre agradablement.
Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves ondanadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de suplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.
El diván amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Què és?
És un poema de Gioconda Belli. Jo l'he escollit perquè jo vaig descobrir la Gioconda Belli a Nicaragua. De fet, aquest llibre el vaig comprar a Nicaragua i en aquell moment jo llegia molta poesia i, a més, bueno, és un llibre molt revolucionari per l'època, eren a finals dels 80 o crec que es va editar al 90.
Mm-hmm. Gràcies. Blanca Coll Vinent i Isabel Montaner, feu una més. De debò que sí, feu una més perquè ens convé, perquè a partir d'aquesta, diríem, divulgació podem conscienciar-nos i canviar les coses per les dones i per als homes. Gràcies, gràcies, gràcies.
Gràcies a vosaltres,
i tant,
de veritat, moltes gràcies.
Algo está pasando, algo tiene que pasar.
Josep Lluís Santi Solsó.
Careta y así no pasará.
Albert Castelvico coordina tot.
Sentado junto al fuego para nunca olvidar.
Blai Mercè que ho documenta.
Lo que damo y lo que llegará.
Encantada de venir a prendre, Sílvia Còpolo. Gràcies.
El divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
La calle. Solitario en barrio decadente, soñamos un futuro que sea diferente. Siempre quiere mucho más, tanto fruto, tanta tierra, no puede alimentar. Quien controla lo que vale, decide quién comerá. No hay derecho a la violencia, a la niña, a la mujer. Somos la diferencia que nadie quiere ver. Mareas de protesta invaden la ciudad. Son nuestras demandas y se tienen que escuchar. Algo está pasando, algo tiene que pasar. Tumbemos la careta y así no pasará. Sentado junto al fuego para nunca olvidar lo que fueron, lo que estamos y lo que llegará. Lo que fueron, lo que estamos y lo que llegará.
yo soy mejor persona. Pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo. Yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Y ahora ya, mi mundo es otro.
Let me take you down. Forever.